La teua ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Necrológica. Ha fallecido en Vila-real don Daniel Bonet Bonet, Daniel el Tapicer. El entierro tendrá lugar hoy viernes a las 5 de la tarde en la iglesia arciprestal. Domicilio del finado calle Rey Don Jaime número 79. Velatorio en Tanatorio San José. Calle Miralcamp 79. Descanse en paz.
Estás a la 92.2 FM. Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vila-real, porque tus seres queridos se lo merecen.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben que hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcamp 79 de Vila-real. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Radio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Radio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Radio Vila-real vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, avui és divendres, ho han sentit? Sí, divendres, com ens agrada aquest dia, no? Després de tota la setmana. Estem a 23 de setembre i a les 3:04 de la matinada d'avui divendres, el 23 de setembre d'este dia, s'inicia astronòmicament i oficialment la tardor del 2022 i finalitzarà el 21 de desembre. Durarà 89 dies i 21 hores. Després de la pluja de nit, es va posicionar la província com el lloc d'Espanya on més havia plogut. Ara lluïx el sol a ratos, però Castelló continua en alerta groga per risc de pluges i tempestes, sobretot a partir de la vesprada. Anirem ampliant la informació meteorològica durant el matí. Però comença Protagonistes.
En Big Mother Arbo encontrarás la ropa laboral para tu empresa. Ropa personalizada, bordada o serigrafiada. Ropa de calidad que hacen que tu empresa se distinga.
Big Mother Arbo, en Avenida Pío 12, 55, Vila-real.
Clínica Dental Llopis Díaz. Tu clínica dental de confianza en Vila-real. 964-52-9048. Rehabilitación oral completa con implantes de carga inmediata en el mismo día. Ortodoncia estética con alineadores transparentes. Financiación a tu medida. Trabajamos con compañías de seguros. Estamos en Perejil, número 10, Vila-real. Pide cita en el 964-529048. Clínica Dental Llopis Díaz. Porque tú eres lo más importante.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Vila Real, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
La Diputació de Castelló t'obri les portes a Europa. El Centre Europe Direct t'apropa de forma senzilla i directa tot allò que Europa posa a la teua disposició. Si vols fer una mobilitat exterior, optar a beques d'estudi, viure i enamorar-te de Roma o obrir un negoci a Berlín, nosaltres tenim les claus. Si vols saber-ne més, segueix-nos a la nostra pàgina web i nostres xarxes socials. Hi ha molts projectes esperant-te. Conèixer-los només depèn de tu. europedirectcs.dipcas.es Diputació de Castelló.
I avui tindrem, en aquestes dues horetes que passarem junts d'ara fins les 2 del migdia, tindrem amb nosaltres la regidora de policia local de l'Ajuntament de Vila-real d'Igualtat i Serveis Socials, Sílvia Gómez, que ens parlarà d'aquest últim balanç de conductors posats a disposició judicial per delictes contra la seguretat viària. També ens acompanyarà la presidenta provincial del PP, Marta Barrachina, que ens parlarà d'aquest manifest que es va presentar, se presentarà aquesta vesprada en defensa de l'ocupació i el sector ceràmic. Ens acompanyarà David Martí Pons, fundador de Pronostrum Castelló, que ens portarà al dia de les denúncies públiques que ha fet en les últimes setmanes i que han afectat de ple a la nostra emissora, a Ràdio Vila-real. Ens explicarà què li hem fet. Jo tinc molta gana de sentir-lo. I el professor Santi Cortells vindrà, com cada setmana, i abordarà la història de l'espionatge. També l'Associació Micològica de Castelló ens parlarà de la temporada de recollida de bolets que comença en la tardor coincidint amb l'arribada de les pluges i a les portes del cap de setmana i de les precaucions que s'han de tindre en la cerca de bolets i segur que molt més. Un programa variat i carregat, com sempre, d'actualitat, història i política.
Torna la gran festa dels bons preus a Vila-real. Dissabte 24 i diumenge 25 de setembre, Fira de l'Estoc. Productes de qualitat a preus irresistibles. T'esperem este dissabte 24 i diumenge 25 a la plaça Major de Vila-real en la Fira de l'Estoc, un gran esdeveniment al centre de la ciutat. És una iniciativa d'Eucovi, Unió Comerç Vila-real, amb la col·laboració de la Regidoria d'Economia de l'Ajuntament de Vila-real. Junts Vila-real avança en comerç.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Vila-real.
Toldos y cerramientos Mare Nostrum. ¿Tienes una terraza descubierta y quieres convertirla en una estancia más sin obras? Toldos y cerramientos Mare Nostrum crea soluciones rápidas para proteger del sol tu terraza sin ninguna obra. Un techo corredero puede convertir tu terraza en una nueva zona de tu hogar. Si no quieres dejar de disfrutar de tu terraza durante todo el año, la cerramos sin obra, de una forma sencilla, cómoda y ahorrando en la factura energética. Contacta con nosotros y te asesoramos. Nos encontrarás en el Polígono Industrial Uifondo, en el Camí Cabezol 37, en Les Alquerías o en el 964-534208. Toldos y cerramientos Mare Nostrum. Más de 28 años en el sector de la protección solar. Mejoramos tu espacio.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Vila-real.
I I si parlem del tema d'actualitat, per a mi és un tema d'actualitat. Per què? Pues perquè sigui sent i estant d'actualitat. Avui, 23 de setembre, es commemora el Dia Internacional contra la Explotació Sexual de Dones, Xiquetes i Xiquets. Una efemèride que es va instaurar com a tal en Bangladesh en gener de 1999. I en 2021 van ser alliberades 21 víctimes d'aquests abusos i 31 van ser detingudes com a explotadors. Però ens tenim que mantenir alerta, perquè en els últims mesos han augmentat els pisos que es destinen a pràctiques, a aquestes pràctiques delictives per l'explotació i el tràfic d'éssers humans. A Fiscalia van registrar 40 escrits d'acusació en aquest últim any a la província de Castelló. Dues d'ells afecten a menors d'edats. Això sí, en Castelló, ahí, al costat. La Fundació Salut i Comunitat de Castelló els dedica atenció a aquestes persones que són víctimes i les ajuda. Cal dir que han sigut 287 dones que han acudit a la Fundació per a demanar ajuda. A la província, la majoria dels casos de tràfic de persones denunciants corresponen a la prostitució. Diuen que principalment són dones d'entre 25 i 39 anys. I si són les que poden anar a denunciar. Però en Bangladesh, en la cuna d'on naix esta associació, d'on naix este reconeixement del Dia Internacional, jo vull que escolten bé el que vaig a dir-los. Es pot comprar una xiqueta o un xiquet per 100.000 taques, que és un poc més de 1.000 euros. I aquests xiquets i xiquetes, fins que no tenen una edat, no poden denunciar, no tenen possibilitats, perquè són enganyats, els porten. Fins i tot sentíem una declaració d'una xiqueta que van anar en un camió més dones i li van dir, puja, i tenim treball per a tu. Bueno, però la xiqueta va pujar i no saben on està. Pues pot ser estiga així en la província de Castelló, però hasta que no té una edat o un coneixement per a poder zafar-se d'aquesta situació, no pot fer-lo. Per tant, 23 de setembre, commemorem el Dia Internacional contra l'Explotació Sexual de Dones, Xiquetes i Xiquets. I, ojo, segueix sent un tema d'actualitat.
Si vols ser milionari, vine a la loteria número 3, la Bona Sort de Vila-real. Més de 300 milions repartits en premis. Si eres una penya, reserva ja els teus dècims de la loteria de Nadal i el Niño. A més, si eres una penya, associació o club, obtindràs la impressió de les paperetes de forma gratuïta. Loteria número 3, la Bona Sort de Vila-real, en el carrer Comte Albai 6, junt a la plaça Major de Vila-real. Telèfon 964 52 55 88.
Con la seguridad de tu vehículo, no te la juegues. Talleres Ernesto te ofrece en sus instalaciones de la Avenida Francia 2 la confianza y la experiencia de sus profesionales. Talleres Ernesto pone a tu disposición servicios generales del automóvil con la máxima calidad y los mejores precios. Talleres Ernesto, Avenida Francia 2 de Villarreal.
McCafé es tu espacio en McDonald's. Es tu momento para tener una conversación cara a cara, sin pantallas ni audios. Disfruta de un café de calidad, sostenible y recién molido. Acompáñalo con nuestros croissants y cookies recién horneadas o con nuestros bocadillos de tortilla o jamón y comienza el día de la mejor manera posible. McDonald's, Castellón y Villarreal.
London Bridge da la bienvenida al nuevo curso. Ven a conocer nuestros servicios, cursos intensivos, preparación para los exámenes internacionales de Cambridge y la EOI, clases de apoyo y para universitarios, matrícula abierta. Más información al 663-784-137 o a info@lbingles.com.
T-Cross, T-Rock, Taigo, tres trending topics. Tienen trepidante tecnología, transportan tripulantes, trajeados, tatuadas, traperas, traviesos, tiquismiquis, todos tarareando tremendos temazos. Trasladan tu tabla, tu tienda, todos tus tropacientos trastos, tanto talante. Gama T de Volkswagen, T-Cross, T-Rock, Taigo, desde 190 euros al mes con MyRenting. Todos tan top.
Con tacones o turbante, trae todo tu tronío hasta Marzá o consulta condiciones en marzá.es. Avenida Lairón 60, Castellón y Camí Travesa 24. La Real.
S'acaben les vacances, però tornem a les pistes.
L'Esportiu Bàsquet Vila-real reprèn l'inscripció de nous jugadors de totes les categories per a la temporada 2022-2023.
Si t'agrada el bàsquet i vols gaudir en un club i en uns equips on se progressa i millora dia a dia, no t'ho penses. Inscriu-te, faràs molts amics.
A la nostra web www.ebvila-real.com i a les nostres xarxes socials podràs trobar tota la informació.
T'esperem.
Supernatural tonight, everybody's dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. They don't bark and they don't bite. They keep their clues to keep it tight. Everybody's
I ara tenim nosaltres a Sílvia Gómez, ella és regidora de Policia Local, Igualtat i Serveis Socials. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia a totes i a tots.
Bueno, ahir una xifra. Ahir 63 detinguts se dona i se balanç, se dona a conèixer i se posa a disposició judicial per delictes contra la seguretat viària. I aquesta xifra està dins de la normalitat?
Bueno, ha ascendit un poquet, ha ascendit, la veritat que ens preocupa perquè tant les campanyes que fem i després que s'està treballant des de la UPECA, encara que la UPECA és de prevenció i sobretot en adolescents i en el consum de drogues i alcohol, evidentment així estan, són majors de 18 anys perquè conduïxen, encara que n'hi ha alguns que conduïxen sense carne de conduir. Aleshores, s'ha augmentat. La veritat que és un tema que ens preocupa. També els deberes que fem, els controls que abans, aleshores sempre és això que estem en la tessitura d'això de que si no fem molts, aleshores la xifra baixa, no? Aleshores sí que estem intentant controlar prou i a més fer controls totalment aleatoris, no? Sense cap,
patró estipulat.
Patró estipulat, mm-hmm. Claro. No?
Ens preocupava molt, va estar el director de la UPC, és?
De UPC, sí, de la Unitat de Prevenció Comunitària.
I ens
José
va dir,
Gisbert.
José Gisbert, ens va dir que és molt important que els nostres joves, els nostres adolescents, els seguim acompanyant fins que fins i tot poden tindre un cotxe, és dir, que al final és una cosa que té un cert perill. Perquè com aquells pares tenim que seguir educant-los, jo li dic això a vostè perquè vostè que també té un adolescent en casa, ara en aquest moment, com que la guarderia l'acompanyem, el col·legi l'acompanyem, i arriba un moment que diem, perquè ens ho discutís tot. Jo no sé si a vostè li passa això, però a mi sí. La meva filla és que m'ho discutís tot. I ell insistís molt en que seguim aconsellant-lo sobre el perillós que és, tant l'alcohol com les drogues.
Sí, la veritat és que sí. És importantíssim el que els pares i les mares estiguem atents, no? Jo crec que no un control exhaustiu, perquè al final, si no, l'adolescent no confia en el que són la família i els pares. Aleshores, això és un tema delicat i és complicat, perquè estem parlant-lo, no? Ara jo també tinc un adolescent en casa i és complicat arribar a ell que t'escolte, no? De fet, a vegades, escolta més inclús a un cosí seu, que té 20 anys, i de fet l'altre dia m'ho dia, i en festes li vas dir, cuidado en tema de l'alcohol. alcohol, perquè te donen no tenen que parlar conter.
Alcohol i drogues, perquè les drogues, drogues existeixen, no? Per allò I que tant. Diuen, no, és que fumar xocolata o maria no, no és perjudicial. Bueno, pues es perjudica, mm-hmm. és enajena i per lo tant no poden portar, no poden conduir.
Jo inclús el tabac, eh? Ojo. Jo vull saber, vull dir que el tabac també és una droga, l'únic que és una droga legal. Però realment el que és el tabac també és una droga, perquè crea addicció.
Clar, el que ell ens deia és conscienciem des de sempre per a després no tindre aquestes dades. Eixes 63 persones s'haurien tingut que haver treballat des de sempre i la responsabilitat la tenim també els pares quan arriben a l'adolescència. I tant. Tenen que estar ahí dient-li les conseqüències, inclús quan ara han sigut detingut aquestes 63 persones dir, mira el que ha passat, és que són un perill en potència.
És aixina. La família és molt important, però també les administracions públiques treballar, no? Per això nosaltres de l'Ajuntament de Vila-real el que estem intentant és això, pues, apropar-nos als joves, tant als instituts com en les escoles, per a poder-les fer una reflexió, no? del que pot passar, no? Quan una persona, evidentment, a partir dels 18 anys, l'alcohol també és legal i, per tant, es pot prendre, però sempre diem que es pot prendre, millor no prendre, però se pot prendre, però sempre en certa mesura. És el que diem nosaltres en la campanya Coneixement. En Coneixement sempre diem que, bueno, no anem a lluitar perquè no es prenga cap gota d'alcohol. Això és inviable i és una cosa que sabem que no va passar, però si se prenen, que se prenga en mesura. Això és el que sempre diem.
Però en aquest cas, ell sí que és cert, i a més vostè ho sap per el seu cercle d'amics, que quan eixim sempre n'hi ha algú que diu qui agarra el cotxe? El que agarra el cotxe és el que no veu, és dir, no es tracta de prohibir, sinó de fer les coses en seny, que al final és el que se necessita.
Ahí està.
Si la campanya de sensibilització si veus no conduïsques, pot entrar una àmplia gamma de si no veus, si no consumisques drogues, no consumisques...
I a més, Susana, disculpa que talle, és un tema molt, molt delicat, en el que tu no saps inclús el que pots donar en un control d'alcoholèmia, i potser, com en aquests casos, aquests 63 són delictes de seguretat vial, per tant, van a judici ràpid i n'hi ha vegades que potser un delicte important en el que pot anar aparellat a presó. Aleshores, és un tema molt, molt delicat, perquè alguna persona diu, sí, és que jo estic contenta, però me trobo bé. No, de vegades estàs en un nivell d'alcohol en el teu cos que després, per a qualsevol reacció, el teu cos no respon a actuar en un moment donat una frenada, en el tema d'atropellar una persona. Aleshores, això, després tens un accident en alcohol en el cos i després és un problema importantíssim.
I sobretot, aquestes 63 persones que han sigut detingudes, igual es l'ha fet un favor, perquè pot ser, sí, no haver sigut detingudes, s'haguen sentit no sé com o si haguen pogut a superar el que haguen pogut arribar a fer. Vigilància en els camps. La gent demana més vigilància perquè, clar, nosaltres, ací en esta província, tenim la producció, el que ens costa, tot un any. És dir, ara tenim els diners al carrer, els diners al terme.
Sí, la veritat que ahir ens preocupa perquè, de fet, la unitat de policia rural se va veure un poc afectada en la mancança de, pues, bueno, de places que teníem cobertes. Han entrat 13 agents nous, ara han entrat tres inspectors nous, però clar, els tres inspectors passen de ser els oficials que n'hi havia, aleshores van deixant places. Ara anem a començar a cridar a la bossa de treball que tenim per a poder contratar interins, encara que no n'hi ha molts, sabem que no anem a aconseguir molts, i anem a començar una altra vegada un procés de selecció per a poder tindre més agents. Per què et dic això? Pues perquè aquestes unitats de la policia rural, mediació, totes aquestes estan afectades un poquet per aquesta mancança que tenim de policies. Però el camp és una de les coses que més ens preocupa i per això hem pues, bueno, reforçat i donen suport als policies que estan duent el tema del que és el camp i estem intentant vigilar el màxim possible sempre en coordinació amb Policia Nacional, que també estan amb nosaltres i ens ajuden, i sobretot quan hi ha robatoris importants, sobretot en Maseig i cases d'aperos i tot això. Que
bueno, i que se coordinen i poden furtar-te fins i tot la collita sencera.
Sí, sí, sí.
L'altre dia, l'independent cap de policia local, Ramon Martínez, informava d'ici el teu curs sobre les instruccions de testatge que tindrà lloc el dia 6 d'octubre i s'havia completat en seguida. que s'havia completat en seguida i que congrega a agents personal de l'àmbit jurídic de tota Espanya. I també ens va avançar un pròxim sobre la prevenció del suïcidi. Estan treballant molt, eh?
Molt. Jo comencé per el curs d'atestats, que a vegades no li fem cas, però a la formació de la policia local i el tema d'atestats, la moneta que veiem, que és la unitat d'atestats, els agents que tenen que estar ahí en ISA o que estan en esa furgoneta, han d'estar preparats i han d'estar formats d'una manera molt, molt concreta, perquè tenen que fer informes importants. Pues, imagina't, quan passa una cosa greu, s'ha de fer un informe importantíssim perquè se va al jutjat i d'ahir pues, poden iniciar unes conseqüències a la persona que ha tingut l'accident o el que siga. Aleshores, això sí que és importantíssim, el tindre policies formats, claro. Perquè si no, aquesta unitat la tens coixa. Aleshores, això és molt important i ha tingut molt d'èxit perquè pues, bueno, pues, la gent volen estar formats per a, en un moment donat, poder formar part d'aquesta unitat. Després, en quant al suïcidi, sí, és un tema que ens preocupa moltíssim. Estem treballant des de policia. De fet, ahir em va reunir amb uns professionals també que treballen en esa línia. Volíem treballar en el tema dels adolescents també. I també la formació als policies, perquè els policies de vegades van a un servei en els que els reclamen algun veí, una veïna, en el que veuen que algun familiar, algun veí, pues veu que vol fer-se mal, no? I que vol fer alguna acció suïcida. Aleshores, ells, com actuar? Això se veuen molt, molt limitats. Ells diuen, què podem fer? Què podem dir? Aleshores, és important estar formats. I després, també, quan hi ha hagut un suïcidi, el que, per desgràcia, ja s'ha dut a terme, el poder reaccionar i actuar cara a la família, no? D'aquesta persona que s'ha suïcidat, que també és molt, molt delicat. Jo he vist agents prou afectats,
sí,
d'anar a una casa en el que inclús un adolescent s'havia suïcidat i me'n recordo que va estar anímicament molt, molt, molt afectat. Aleshores, això hem d'estar preparats i, per tant, és molt, molt important treballar en aquesta línia.
Sí, perquè per el que fa als atestats, que quan te trobes molt nerviosa, dius, cridem a la policia que siguin ells els que ens vagin guiant per a poder fer bé les coses. Això és una cosa que se parla en tota normalitat, però quan anem als temes de salut mental, de suïcidis, tenim que reconèixer que això conviu en nosaltres i tenim que estar lo més preparats possibles. Jo considero que és un molt bon pas en la policia local. I canviant d'assumpte, torna a l'escola d'igualtat. A més, es recupera l'activitat presencial a la Casa de la Dona. Clar, jo m'agradaria que ens parlara d'aquestes activitats que se portaran a cap i que podran ajudar a quantitat de gent que no té accés si no és d'esta manera.
Pues sí, la veritat és que nosaltres quan vam valorar el tema de recuperar lo que és l'Escola d'Igualtat, que se va iniciar per la meva companya Rosario Royo, la veritat és molt, molt, molt interessant aquesta escola. L'únic que nosaltres ja li vam dir, vam pensar que teníem que donar un pas més endavant, no només quedar-nos en aquests tallers que se fan o en l'Escola d'Igualtat de les Xerrades o els tallers en la Casa de la Dona, sinó que fer un treball més transversal en el que totes les regidories treballem en la mateixa línia, en el tema de fomentar i promocionar la igualtat de totes i de tots. Aleshores, sí que me va comentar la gent d'Igualtat, Ana Molto, que era necessari pues, bueno, que la gent s'apropara a la Casa de la Dona sense cap problema, no? I per a poder fer aquestes activitats. Aleshores anem a fer un taller d'escriptura creativa que sempre serà en el tema del feminisme, el grup de lectura feminista, taller de seguretat digital, taller de ioga i taller de solpelvia. El taller de solpelvia també me pareix molt, molt important perquè les dones patim a muntó en el sol pèlvic, inclús després, sobretot a partir de tindre xiquets i xiquetes, saps? Després de l'embaràs, aleshores és molt important, inclús la prevenció, inclús persones joves que puguen acudir a aquests tallers en el que pues, bueno, que t'ensenyen a cuidar-te el teu cos per a no tindre problemes. El taller de ioga també és una cosa pues, que, bueno, que és sempre els ha agradat molt a totes les dones i creiem que seria interessant. I el taller d'escriptura creativa, la veritat que està, pues la veritat que és molt interessant. De fet, l'altre dia va estar en la UNED, en la Càtedra d'Igualtat, en el que la sessió inaugural la va fer Laura Freixas, que és una escriptora, i va explicar pues, bueno, tots els llibres que ja havia estudiat sobre dones, no? Que dones havien escrit i tal, sobre la seva vida, i van ser impressionant. Eren quasi tot biografies, apareixien biografies d'aquestes persones de lo que havien viscut en els seus anys, perquè eren alguns que eren de filar en el siglo XIX, I era molt interessant. Aleshores, jo li dono, bueno, les gràcies a la gent d'Igualtat, Anna Moltó, que és la que ha llançat aquesta escola d'Igualtat, tan transversal i amb tantes vessants, perquè també en l'escola d'Igualtat introduïm el que és qualsevol activitat en l'àmbit de l'LGTBI. De fet, ara estem fent uns cursos de formació per al professorat dels centres educatius de Vila-real, en què s'han apuntat 99 professors i professores, en el que van a dependre sobretot en la normativa i el protocol que tenen que utilitzar, sobretot en l'àmbit de LGTBI, transsexualitat, algun problema en este àmbit en els centres educatius, perquè els professors i professores se troben de vegades en un xiquet o una xiqueta que no se troba còmode o no se sent el sexe en el que ha nascut. Aleshores, ells estan ensenyant a com tratar-los i després també tenint en compte el protocol que n'hi ha des de Generalitat en aquest àmbit, que estem molt avançats, des de la comunitat valenciana estem molt avançats en aquest tema. Però ens van dir que era una de les coses que ells volien treballar. Aleshores hem començat per ahí, però seguirem i en els xiquets i xiquetes en secundària també treballarem el tema de com el que són les xarxes, el YouTube, uh-huh, inclús les pel·lícules, uh-huh, els missatges que donen, no? Que no ens donen ni compte. Jo, de fet, vaig estar en una xerrada en el que van dir una pel·lícula que me va aparèixer que estava molt bé, i després me van dir el missatge que n'hi havia i tal darrere i tal, i pues, és de veres. No me dona compte, jo ja si n'hi ha un missatge totalment masclista que no m'anaria no m'havia donat compte. Tampoc tenim que analitzar a la bèstia, és el que li dic a la gent d'Igualtat, a Anna Moltó i a Esteve, que també és tècnic de la regidoria d'Igualtat. Tampoc ens hem d'obsessionar, que dic jo, en el tema de mirar tot el que vam anem a veure si té un missatge. No, però sí que és de veres que localitzar-lo és important, no? I saber analitzar-lo i saber diferenciar una cosa i l'altra. Uh-huh. Aleshores, jo crec que és molt important aquesta escola d'Igualtat, perquè no ens anem a quedar només en el que és la regidoria de dones, sinó que anem a comentar-lo en totes les regidories.
Clar, nosaltres aquests missatges, a no ser que ens ho diguin, no ho detectem, però per això sí que se reclamen ara aquests mestres per a que atenguin a aquests xiquets que no tenen problema a l'hora de dir qui són i el que són o com són. I ells sí que ho identifiquen, aquests missatges. Ens quedem bocabadats, però donem la possibilitat a que puguem fer-ho. L'inscripció per a poder anar a...
És ahir en la regidoria de la dona i serà per registre d'entrada, val? Aleshores és per ordre d'entrada, serà la missió del...
Se pot fer de forma presencial i també telemàtica.
Telemàtica, sí.
No saben en aquest moment si estan totes cobertes?
La veritat és que no ho sé, no m'ho han comunicat. Uh-huh. No m'ho han comunicat.
Podríem preguntar a veure si n'hi ha encara o... fins més enllà del dia 25 no es podrà fer?
No es podrà fer.
No.
En principi no, si queden places lliures, imagina que no n'hi haurà cap problema.
Sí, això és el que preguntarem més que res perquè si sent la gent l'entrevista i
claro,
li ve al cap i diu, és que, perquè clar, entre que matriculem els xics i a les xiques, bueno, els xiquets, entre que pues, ens arriba claro, un moment en què les dones...
Ens dissem i som les últimes en apuntar-nos a les coses.
José Benlloc, claro, vostè com a secretari general de la ciutat de Vila-real, del Partit Socialista, lògicament. Com valora que José Benlloc decidisca presentar-se de nou a l'alcaldia de Vila-real?
Bueno, jo a mi qualsevol persona que m'hagi sentit en tot moment en aquesta legislatura, en l'altra, ara Vila-real està en una situació complicada, econòmica, de gestió, i crec que l'única persona que pot dur endavant i una ciutat com aquesta, en aquesta situació, i que gestiona i que sap el que fa i a més pensa en totes les persones, és José Benlloc. Per tant, nosaltres estem... és que crec que és l'única persona que pot dur endavant. Uh-huh. No del Partit Socialista, sinó de avui per avui de tots els candidats que jo conec així a Vila-real. Jo des que conec, des que han pareix que puguen ser candidats i demés, no estan preparats per a poder dur endavant una ciutat com aquesta, perquè a més la situació és complicada i quan entres de nou, ha de ser una persona amb experiència i a més amb capacitat de gestió, i això la té José Benlloc.
Vostè diu que tots els candidats que se presenten alcaldables no els veu a l'altura de poder suportar la pressió que té la ciutat de Vila-real i la pressió econòmica, estem parlant.
Sí, no és capacitat de... Bé, tampoc vull dir que no tinguem capacitat altres persones i demés, sinó en la situació que tenim ara. Ha de conèixer molt bé l'Ajuntament de Vila-real, perquè és que estan en l'oposició, és que no, la veritat no arribes a tindre el coneixement del realment dels problemes que n'hi ha.
Sí, jo li pregunto això precisament perquè vostè està colze amb ell en moltíssimes coses i de fet ho sabem, ho coneixem, i quan l'oposició fa preguntes, per exemple en un ple, vostè al cap li ve tot allò que no se contesta en la contestació que li dona l'alcalde, sinó en aquesta quantitat de coses que vostè li ven en aquest moment al cap.
Sí, de fet ho parlem de vegades inclús en l'oposició, quan sí. Estem tranquil·lament, alguna cosa que ens han convidat i tal, i bueno, jo si estic governant sabríeu les complicacions quan plantegeu algunes coses. Jo de fet ho he dit moltíssimes vegades, jo vaig estar 8 anys en l'oposició i vaig presentar coses que després quan vaig estar governant, jo dic, i ho vas dir al Partit Popular en el plenari. Vaig dir, demane disculpes, perquè de vegades vos hem criticat i vos hem presentat coses que és veritat que són inviables. Que vosaltres des de l'oposició, perquè tampoc coneixes el mecanisme ni els procediments, no els coneixes i no saps els problemes que n'hi ha en l'Ajuntament perquè no arribes a conèixer igual que estàs quan estàs governant. Aleshores, ahir vas demanar disculpes perquè és veritat que no tens i tens moltes ganes de fer coses perquè des de l'oposició pues, tens moltes ganes de fer coses, de plantejar. Alguns, pues, bueno, és veritat que en una certa malícia pues, fan una crítica sabent exactament el que n'hi ha, però ho fan per a fer mal a l'equip de govern. I això,
que bueno, juguen, se juga un poc al desgast polític, però això ho fan tots els partits.
Això és així, no sí, és... Sí, sí. No dic que...
Però parlem a lo que és liderar la ciutat de Vila-real.
Necessita un lideratge molt important, el que té que combinar tots els àmbits de la ciutat, tot l'empresarial, la ciutat en el creixement industrial, el creixement de la ciutat a nivell de ciutadans i ciutadanes, el creixement econòmic, la situació urbanística en el que tot el món es diu encara esteu queixant-vos de la gestió del Partit Popular en el seu moment. Jo sí, i per desgràcia s'aniran queixant molts anys més.
Fins i tot en vostè aposta a que el lideratge fora de José Benlloc, aunque en Generalitat no siguera governar el Botànic.
Com que si
José Benlloc necessita que en Generalitat torni a haver un tercer Botànic per ell seguir governant l'Ajuntament de Vila-real?
No, hem estat governant en el Partit Popular a nivell estatal i el Partit Popular en la Diputació i el Partit Popular en la Generalitat. I l'alcalde José Benlloc ha tirat endavant i ha lluitat i ha tret moltes coses igualment governant uns altres partits. Ojalà que en el Botànic continuï Ximo Puig perquè ha fet moltíssimes coses i ha avançat molt la Comunitat Valenciana en ell. Però bueno, no, jo crec que no va aparellat. A nivell local és un funcionament diferent, encara que necessites la col·laboració en les administracions autonòmiques i estatals. Però bueno, ojalà que tinguem la sort de que estiguin igual que ara, no? La Diputació a nivell estatal i a nivell autonòmic governat per el Partit Socialista, però no va aparellat. L'alcalde José Benlloc té capacitat per a poder liderar un equip de governs. Estan altres partits governant altres administracions.
En la passada legislatura, jo sé que José Benlloc se va presentar perquè li va demanar... El partit local, i van dir que volien i ell no ho tenia en l'anterior, estic parlant. En esta ho ha tingut clar des d'un primer moment, ho ha tingut i que han tingut vostès que dir-li que se presentara.
Hi ha moments que hi ha uns quants anys i la veritat que això és dur, és una, la política municipal és dura i més en la situació que tenim a la ciutat de Vila-real. Ell ha tingut moments de dubtes de dir jo vull continuar en això o no, però ell és una persona molt forta, té molt clar de que no pot deixar el seu projecte a meitat i nosaltres evidentment, jo com a secretària general sí que li he demanat que tenia que continuar ell com a candidat.
Quan passa alguna cosa en alguna ciutat, en alguna població, el màxim responsable en aquest cas que és José Benlloc, fins i tot és denunciat ell.
Sí. El màxim responsable de tot és és l'alcalde i inclús de les factures les signa ell, perquè sí. A més així no té una delegació de signatura com a vegades uns altres alcaldes, i la veritat que qualsevol cosa és l'alcalde. De fet, les crítiques quan les veus en el Facebook de vegades és d'alguna regidoria i és l'alcalde.
Sí, però les crítiques són allò de desgaste polític. No,
sí,
jo parlo
bueno,
quan a responsabilitats
claro, i tant.
És dir, no és una responsabilitat política, no, és que arriba a ser una responsabilitat a nivell personal un juzgat.
Claro. En tema de contrats, qualsevol cosa, qualsevol accident que puga passar, i nosaltres tinguerem alguna responsabilitat de ser alcalde, el màxim responsable de pràcticament tot, que és, evidentment, nosaltres també podem estar sotmesos a alguna... De fet, jo estic amb l'alcalde en un procés judicial, perquè ho van considerar així les persones que van denunciar, però normalment és l'alcalde el màxim responsable i el que té el risc de
El procés tindre. Que tenen vostès és el procés de...
Sí, de les tasques.
No li dic jo, perquè si algú no ho sap, pensen que tenen un altre, sí, no és sí, el que sí. ve encara
no,
de les
no,
tasques.
No.
Això era preguntar-li, tenir aquesta curiositat, en aquest cas, no volen deixar les coses a mitges, o almenys així ens ho va traslladar José Benlloc, l'alcalde. Inclús, precisament ara vol liderar el fet de que els bous siguisquen fent-se en la Comunitat Valenciana, ojo, en la província de Castelló.
Sí. En això ell està lluitant moltíssim, i de fet jo crec que és una de les persones a nivell de la província de Castelló, de la Comunitat Valenciana, que més està lluitant en aquest àmbit i el que realment també és el que pot aconseguir que realment isquen les coses bé en aquest àmbit, en aquest tema.
Diuen que té mal gènit, que s'enfada molt en vostès, perquè el senten quan s'enfada, té mal gènit, ho agarren ben agarrat, l'entenen, no l'entenen?
No, mal gènit jo crec que no. Jo crec que mal gènit no. El tema és que evidentment la pressió que té i contínuament i els problemes que sorgeixen i el que al final, és com has dit abans, és el màxim responsable de tot, pues evidentment n'hi ha moments que que ell se sent impotent i de vegades pues es diu les coses com tenim que fer-les i demés. És en caràcter, és veritat que ets una persona amb caràcter, perquè és que si no, no podria estar així. I ell, si no fos un bon líder, no duria a les persones com ens du a nosaltres, els que ens dirigís, ens ajuda i ens ajuda un muntó. És com, jo el tinc com dic sempre, com un pare polític. Jo quan me diu ell, tranquil·la, que això ho traurem, jo me quedé, és un problema grandíssim per a mi, i ell quan me diu, tranquil·la, que això ho traurem.
Pues vol que li digui una cosa, a mi me diu, què ho porta Sílvia? Pues no te preocupes. O sigui, que...
Això qui te ho diu?
L'alcalde.
Sí.
Li diré que vostè diu, claro, allò que diem, sempre que diem, no, jo sé que està l'amo a parella, no, a mi me diu, què porta Sílvia? Tranquil. Sí. Pues entonces li dic jo que vostè, que tinga clar que se té que treure les castanyes del foc, eh? Ojo, que ell també confia molt en vostè, en el sentit de que a voltes dius, bueno, és que està la... I ell diu, no, jo estic, però sé que tu a soletes ho trauràs. Per això li dic jo que vostè també té que tindre a voltes molta gana de seguir, eh? Ho deixem, no tenim més temps, perquè convé tampoc és vegades.
La veritat és que sí, que ho sé molt, perquè l'última vegada no vas poder... És això, no?, el que diem, no?, l'agenda està loca que ens du la vida política municipal. Sí. Ho sé molt, però intentaré vindre més i així a poder xerrar i poder parlar de totes les coses que estem fent a l'Ajuntament de Vila-real.
Sílvia Gómez, regidora de Policia, Igualtat i Serveis Socials, moltes gràcies per haver estat així.
A vosaltres i molt bon dia a totes i a tots.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedres sin número de Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Joyería Lola Álvaro, joyas y relojes para él y para ella. Visite nuestra nueva tienda online, donde encontrarán las últimas tendencias, el mejor producto, al mejor precio, sin perder la esencia y la tradición que la hacen única. www.lolaalvaro.com. En los momentos especiales, Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
Estás escoltando la 92.2 de la frecuencia modulada.
Com hem avançat en la presentació del programa avui, el risc de pluges i tempestes continua vigent durant tota la jornada, encara que especialment a la vesprada. I és que a Castelló va ser notícia en la província de, va ser la província d'Espanya en la que més va ploure, amb 60 litres per metre quadrat en algunes localitats com Artana o Betxí. Segons Avamet, les temperatures màximes també baixaran durant el cap de setmana fins al 24 graus en alguns punts de la província. I els estudiants espanyols en vaga per al canvi climàtic.
Així és, el sindicat d'estudiants ha convocat aquest divendres 23 de setembre una vaga per a denunciar els efectes del canvi climàtic en el planeta. Pel que hem pogut saber, alumnat i professorat d'instituts com l'IES Francesc Tàrrega de Villarreal s'han sumat a la reivindicació i no acudiran a classe com a acte de protesta.
Continuen les reunions per a trobar una solució al problema de les pòlisses en els festejos taurins, després de la trobada de la setmana passada a Borriana.
Ahir va tindre lloc una reunió en la seu de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, en la qual van participar ajuntaments, penyes de bus al carrer i emergències. En un principi tots van coincidir en que la solució passa perquè Sanitat sufrague els costos d'assistència sanitària en els festejos populars, com es fa a altres comunitats, i que seria la via més ràpida per a resoldre els problemes per a contractar pòlisses, ja que les empreses d'assegurances denuncien el alt cost de la factura sanitària. El pròxim pas és una reunió amb els responsables de la Conselleria de Sanitat en els pròxims dies.
I primera matinal motera de la ruta 99 al nord de Castelló.
El Consell organitza aquest diumenge la primera matinal motera de la ruta 99 per a reactivar el turisme als pobles més xicotets del nord de la província. La trobada preveu reunir més de 600 persones aficionades als pobles més xicotets de les comarques del Baix Maestrat i Esports de Castelló. Aquesta ruta cultural i turística desenvolupada per la Generalitat per a promocionar els pobles de més de 100 habitants recorrerà Castell de Cabres, Palanques, Villores, Herbers i Vallibona.
I més de 350 nous càncers de tiroides diagnosticats a l'any en la Comunitat Valenciana.
Aquest tipus de càncer és més freqüent en dones i l'edat mitjana al diagnòstic és de 53 anys. La supervivència relativa global és del 93%. I quant a la mortalitat, en 2020 es va registrar a la Comunitat Valenciana 38 morts per càncer de tiroides. D'ells, 22 eren dones.
Thank you.
T'agradaria tindre dents fixes i estètiques? Clínica Dental Joan Llop t'ofereix un nou somriure en tan sols 12 hores amb una garantia de 10 anys i compatible amb la teua economia, amb una intervenció de col·locació d'implants al matí i dents fixes a la vesprada. Demana la teua cita al 964-677439 i visita la Clínica Dental Joan Llop al carrer Santa Lucila 30 de la Vila Vella.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
I ara tenim a Marta Barrachina al fil telefònic perquè esta vesprada tenen convocada un manifest en defensa de l'empleo i del sector. Sera Miguella és la presidenta provincial del Partit Popular. Molt bon dia, Marta.
Bon dia, què tal? Com esteu?
Pues nosaltres volem saber i volem que els oients sàpien de la seva boca què és que van a fer esta vesprà per si ells volen recolzar el que serà este manifest, on serà i a quina hora serà.
Bueno, pues mira, des del Partit Popular veiem pues, que està tremolant el nostre motor, que és el sector ceràmic de la província, que és el que ens porta prosperitat i benestar a tots els castellonencs, pues, ja portem molts dies treballant, hauràs vist que ens hem reunit en la patronal, en les patronals, en Aster i en AFPE, per a recollir les seues propostes, per a veure exactament en quin punt estaven, què necessitaven. D'ahí les nostres propostes se van anar directament al nostre partit a nivell nacional, el nostre president Feijó, perquè me va manifestar personalment que volia tindre tota la informació per poder, des del seu lloc en el que s'encontrarà, pues, ajudar al sector o, bueno, pues, o forçar, en aquest cas, al govern a que prengueri mesures. I després de tota aquesta tasca de recollir informació, d'estar escoltant-los, pues, hem decidit que això no és una cosa de partits polítics ni de colors, que això és tan important per a la nostra província que tenim que anar un poc de la mà, i el que farem esta vespre és tots els alcaldes i portaveus en municipis ceràmics que tenen indústria ceràmica, pues anem a presentar aquest manifest, que al final és un pacte per l'empleo i per el futur ceràmic de la província de Castelló i per tant també del global de la nostra província, presentant-lo, signant-lo tots els alcaldes, i d'ahí li donarem pues, recorregut als ajuntaments que alberguen indústria ceràmica, bueno, pues, per a mostrar un poc d'apoyo i per ahí, pues, després a la Diputació també l'elevarem a la Generalitat i l'enviarem a nivell d'Espanya per a que els partits polítics vegin que la província de Castelló en aquesta situació que ve i veient els números i els datos que ens donen les patronals, pues, mos pot vindre un problema molt gran. Saps la quantitat de treballs directes que crea l'empresa ceràmica de la província de Castelló, que són directament més de 17.000, però després indirectament rebassem de llarg els 26.000 empleos, i el que volem és que se prenguin les mesures necessàries i urgents, perquè davant de situacions que són històries inèdites, n'hi ha que, bueno, i són problemes que ens han vingut extraordinaris, però n'hi ha que adoptar mesures extraordinàries. Salvant totes les distàncies, vam tindre la pandèmia del Covid i tots els ajuntaments i qualsevol polític que estigui al capdavant d'una institució va tindre que prendre mesures extraordinàries, pues això, dient que salvant totes les distàncies, crec que també n'hi ha que apretar, i el que volem és això, que des de la terra majoritària en el sector ceràmic, des de la província que més impuls té per aquest sector, isquem, pues això, un pacte, un acord per a que totes les administracions i tots els partits polítics vegin que n'hi ha que fer un esforç molt gran per a que la ceràmica no siguis que patint i evitem, pues, més eres i més ertes, que la pinta és que sí, és que davant, ja saps que ara tenim, crec que superem ja els 5.700 treballadors afectats a dia d'avui, i el que volem és intentar que això no vagi a més, per lo que te dic, perquè la ceràmica és al final, pues, una pata fonamental en la província de Castelló.
Quan vostè parla d'aquest anunci o aquest manifest que van a fer tots els alcaldes, ho convoca el Partit Popular, estan convocats tots els alcaldes, vostè sap la quantitat d'alcaldes que acudiran, si ahir sí que és veritat que se salvaran les diferències entre partits, o a vostè li han confirmat que vindran només d'un costat?
No, nosaltres el que fem avui és hem convocat, diguem, a tots els alcaldes i portaveus del Partit Popular, de municipis ceràmics. Val? Nosaltres li donarem inici al tema i després ho elevarem a ajuntaments i a diputació perquè la resta de partits se sumen.
Per lo que fa a l'anunci d'Air d'Hisenda, deixi un nou impost a les grans fortunes, diuen que serà temporal i clave des del 2023, què pensa el Partit Popular de la província de Castelló?
Bueno, nosaltres el que pensem és que està més que demostrar que la baixa d'impostos ajuda a generar empleo i oportunitats als territoris. Jo crec que això és una vendeta del govern per la baixa d'impostos que estan portant a terme les comunitats governades pel Partit Popular, perquè toque i perquè és el moment, i nosaltres el que volem i el que diem sempre és la frase que els diners on millor estan és en el bolsillo dels contribuents, que ells són els que els fan rodar i milloren la economia, és en que tot el que sigui puja els impostos, el Partit Popular ja saps que, i més en aquest moment que se presenta una nova crisi i tot, pues no és el moment i no, des de luego no estem d'acord.
I per anunci que van fer ahir de que l'economia espanyola creixia un 1,5% en el segon trimestre, i ses dades són fiables?
Bueno, pues ells sabran el que donen les dades, jo pense que no, perquè quan escoltes a les patronals, als empresaris, als treballadors, te dones compte, pues als autònoms, que no, que estem anant passeig cap atràs. Cada dia el ritme del passet que va atrás augmenta, entonces jo crec que són datos un poc maquillats, ja saps que les dades quan cada un les interprete les pot mirar o dir d'una forma, però bueno, jo crec que ojalà en més d'anar per atrás anarem per avant, però la situació no pinta bé, sinó que me permetràs que dubte de les dates.
Pues Marta Barrechina, presidenta del Partit Popular de la província de Castelló, moltes gràcies per haver-nos atès.
Gràcies a tu i segur que estaràs d'acord en mi que hem de seguir treballant perquè avui és el dia contra l'explotació de les dones i del tracte, sinó que a veure si en la societat avancem i ens podem desfer d'aquesta lacra.
I tant, acabar en aquesta lacra. Moltes gràcies.
A tu.
SCV Seguros Pardo. Experiencia, confianza, tecnología, formación. Donde se unen la tranquilidad de un buen seguro con un precio justo para empresas y particulares. Seguros de salud, vida, comunidades, decesos. Además, consiga el mejor precio para el seguro de su automóvil y una interesante rentabilidad en sus pólizas de ahorro. SCV Seguros Pardo. Calle Valencia 16 de Villarreal.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Toldos y cerramientos Mare Nostrum. Techos y pérgola bioclimática. Lonas industriales, cortina de cristal, terrazas para bar y cobertores para piscina. Toldos y cerramientos Mare Nostrum. Más de 28 años en el sector de la protección solar. Visita nuestra web www.toldosmarenostrum.es, nuestras redes sociales o llámanos al 964 53 4208. Toldos y cerramientos Mare Nostrum. Mejoramos tu espacio.
Nuevas instalaciones FIH Fitness en Avenida Arcadi García Sanz 25, frente a Porcelanosa. Nunca cuidar tu cuerpo fue tan fácil. Todo el equipo fitness que necesitas tanto para particulares como profesionales a un precio asequible y con asistencia técnica postventa. Productos españoles de fabricación local. Ven a visitarnos y aprovecha nuestra oferta de apertura. Bicicleta de ciclo indoor modelo MacBike por tan solo 499 € hasta fin de existencias. No pierdas esta oportunidad. Te esperamos.
2. Oferta disponible en nuestra tienda online fihfitness.com, donde también puedes visitar nuestra sección de ocasión. Para más información sobre nuestros servicios, visita nuestra web fihfitness.com.
I ara tenim amb nosaltres a David, el president de Pronostrum. Bon dia, David.
Hola, bon dia.
Vol que s'encam un vídeo
sí.
que va per les xarxes i és per això que vostè està avui així.
Sí, sí, per això estic així, sí. Però antes tinc que dir que estic un poc espès, eh? Tant de més sense vindre, estic un poquet espès soles.
Pues ara l'aclarirem.
Bueno, hoy serán buenos o malos días. No sé cómo serán ya hoy. Parece que el día está un poco jodido. Hoy voy a explicar un poco el tema de la radio, mis amigos de la radio Villarreal. Es sencillo. Nosotros en octubre del año pasado el partido empezó a Pronostrum empezó a entrar en la radio local y desde aquí tengo que dar las gracias, que pues es una manera que nos hemos dado a conocer bastante en Castellón provincia. Pero ahora yo la última intervención fue un 31 de mayo, sí, pongamos que en junio. En junio, yo ya, desde junio hasta ahora, que estamos a 21 de septiembre, no vuelvo a aparecer en la radio, ni yo ni ningún integrante del partido de Pronostrum, tanto Villarreal, Castellón o de la China, da igual. Pues el tema que yo no tengo nada que reprochar a la radio Villarreal, porque es la que nos ha apoyado, a pesar de historias que hay dentro del ayuntamiento, que nos ha apoyado. Y no puedo soltar mucho lastre, porque es la única que también hablando, claro, que ha tenido dos pelotas en sacarnos. Así que, pues bueno, independientemente de la cobertura de medios que podamos tener ahora o no, a mí me sabe mal porque la radio Villarreal local, pues íbamos bien, hasta que nos la han cerrado, que diga que, por decirlo de una manera, nos la han cerrado. Pues muchos, es público, muchos lo sabéis, muchos no, pero hay que decirlo. ¿Por qué no la cierran? Porque la radio Villarreal recibe de campañas 10.000 y 15.000 euros del Ayuntamiento de Villarreal. ¿Que quién lo gobierna? Pues venido muerto políticamente. Pues ese dinero es el que recibe. Luego yo no sé si reciben cosas por bajo o no, yo no lo sé, no lo puedo afirmar. Y pues por ese motivo nos han cerrado la radio Villarreal. Y luego más tarde, pues también, más tarde no, recientemente puedo decir que si lo podéis ver, cuando entras en la web, en la web de la radio Villarreal, ahí pone pues publicidad normal y corriente, pone Opticalia y pone FH Fitness. FH Fitness es la empresa del marido de Irene Herrero. Ni más ni menos. Es el marido de Irene Herrero. Sí, sí, sí. Y está ahí la publicidad. Uno puede decir ahora, es que lo paga como publicidad, como empresa y tal. Vale, sí, pero es que es la mujer. La mujer es la que está ahí, la que ha traicionado a muchos y ha hecho poco. Y qué casualidad. Yo no voy a partir, pero tú no vas a partir, no va a la radio que diga. Y qué casualidad. Las cuñas de la radio son 350 euros. 350 por anunciar la empresa en la radio, 350, y si te ponen el logotipo de la empresa ahí, pues que son 100, 150 euros más, 500 euros al mes. Pues claro, alguien a lo mejor ha intentado ir con un destornillador a cierta persona y decirle, oye, que si va esta persona o va otro, te retiraremos esto, porque aquí ni hay democracia ni nada, esto es una mierda y pinchan un palo. Sigo diciendo lo mismo, tenemos cobertura en otros medios de comunicación, pero me sale mal porque la radio Villarreal y es la radio local, y entonces es una lástima que porque el ayuntamiento abone un dinero, se haga a lo mejor, pues, que vayan con el punzón, por decirlo de una manera, es normal, me sabe mal, pero tengo el deber de decirlo. Y a todo esto, lo digo y lo cuento por la gente que pregunta que por qué no estamos yendo a la radio de Villarreal. Entonces, pues me veo obligado a contarlo, punto y se ha acabado. Es así de simple, Unos dicen que no están comprados y sí que están comprados, les pagan 25.000 euros.
Festival del Humor. David,
digan vos te.
Mire, dubtes, no? Per exemple, vostè diu que des del 31 de maig no han cridat a ningú de Pronostru, ni siquiera de la Xina. Sí. Tant ha crescut el seu, seu partit, que ja té també representants fins i tot en Xina.
Sí, en Xina en té també. Lo que pasa que sap vostè que és que des de València me pregunten que per què també no, com és possible que en un tema local, quan hi ha tres mitjans de comunicació o periodes digitals, pues estem en... tenim cobertura, com és possible que no anem al mig local? Entonces, hi ha gent que ho pregunta.
Pregunta número 1. Pregunta número 2. Quan diu allò de tenen dos pelotes, a qui es refereix que té dos pelotes?
A vostè.
Ah, gràcies. I allò de mos han tancat la ràdio, quan vostè diu mos han tancat la ràdio, hi ha gent que me diu, Susana, han tancat Ràdio Villarreal? No. Vostè confirma que està obert.
Me refereix que és el partit de Pronòstic el que...
Val, el però que la ràdio continua oberta.
Sí, sí, la ràdio queda, vale. Continua oberta.
I ara ve el tema dels diners, no? Ens donen coses per baix d'on... No, jo li pregunto, perquè diguem per baix d'on ens ho donen, per a catxar-nos o ens tenim que catxar?
No.
Que tenim que saber el puesto per a ens ho donen.
No. No, jo dic que pot ser que algú en algun ajuntament doni diners. Però sense afirmar, en el vídeo dic, el vídeo casero, sí, faig en ma casa,
sí, sí.
Dic que algú al millor pot donar diners, però estic dient que no puc afirmar-ho perquè no tinc proves.
Sí, però me refereix que si és per baix, un ajuntament no pot donar-lo per baix. Però si n'hi ha algun lloc on donen per baix...
Ai.
Bueno, jo que sàpia, hasta la fecha no pot ni a un interventor i tot se fa previ, contradi i demés.
El dia que deixem proves ja ho direm.
Sí. I perquè jo, clar, quan vostè afirma que ens donen 10-15.000 euros, mire, jo, que no havia vist el vídeo, em criden, no?, des dels els propietaris de l'empresa i em pregunten on estan aquests 25.000 euros.
Mm.
Perquè, i jo no sabia ben bé què m'estaven parlant. I hasta que m'envien el vídeo i me diuen que vostè ha vist en el portal de transparència de l'Ajuntament de Villarreal que a Ràdio Villarreal han pagat 10 i 15.000 euros.
Sí, si no recorde mal, ho fica així, fica en temes de campanya o algo així. Però el que passa, que el més curiós és que m'ho va ensenyar una examiga seva, que és Maria Bellmunt, de l'empresa, bueno, de l'empresa Globalis, de l'associació de Globalis, Maria Bellmunt, que és la que m'ho va comentar, que li havien abonat 10-15 mil euros. El que passa que jo no ho he vist, però el portal de transparència per qualsevol que estigui en l'Ajuntament està ahí, ho pot veure. El que passa,
clar,
lo que passa que és molt estrany, no?, que Ximo Tirado enviar la informació, la revista El Poble, l'associació de Globalist, tu recibisquen diners, i la ràdio Villarreal, que no és il·legal. O sea,
sí.
Recibir un dia subvencions no és il·legal.
Sí, però és que sap el que passa. Mire, dels altres mitjos vostè parla en ells, però mire, jo és que vull que parli del meu. Vostè ha vist en algun moment aquests pagos de 10 o 15.000 euros? Els ha vist? Vostè n'hi ha portat de transparència? O bé, diu que no, que li ho ha ensenyat una altra persona.
Vaig veure un altre nom.
Els ha ensenyat una altra persona. Mire, no n'hi ha... en els mitjos de comunicació no n'hi ha més noms que els que apareixen fiscalment i els que cotisen fiscalment. Val? Però que el portal de transparència existís i que es poden veure públicament, val? Però a mi m'hauria agradat que vostè me'ls haguera portat i m'ho hauria llegit.
No, ja portaré el que tinc que portar. La gent és lliure de veure el portal de transparència.
Però no oblide que nosaltres, quan executem qualsevol campanya publicitària, no en aquest ajuntament ni en qualsevol ajuntament, nosaltres som un, realitzem una tasca que cobrem, i per aquesta tasca cobrem, no per no deixar entrar a unes altres persones dins del mitjà de comunicació. És la nostra forma de fer-ho. Si no, com bé vostè ha dit, jo no haver-la tingut mai, el que vostè ha dit, per haver-lo portat així. Deixem continuar. De lo del vídeo, després vostè digue'm el que vulgui. Se refereix a una empresa privada, també, que és FIH Fitness.
Sí. Mire, sí,
i aquesta empresa privada és una empresa que obri al públic en el mes d'agost. I jo trate en la jefa de màrqueting, la jefa de màrqueting, una campanya publicitària per caure una tenda al públic. D'on es compte vostè? Que accepten i se publiciten en esta casa perquè, gràcies a Déu, no oblide la quantitat d'oients que tenim i, per lo tant, a l'empresa li interessa publicitar-se. Però que jo li assegure a vostè que esta casa està oberta a totes les empreses que vulguin anunciar-se, que és que el que volem és això, que s'anuncien. Vale? Per tant, el que afirma vostè no és cert, i de fet vostè està així, i jo li estic dient a vostè, no en privat, sinó en públic, que no és cert.
FH Fitness en agost, FH Fitness té una sede de fa molt de temps allà per les Batxoques.
Mire, no exactament en les Batxoques, sinó la té, té una sede que està en, per Santa Quiteria, però entonces ell en aquest moment no tenia una tenda guarda al públic. La publicitat la fan així en Vila-real, quan tenen la tenda...
Sí, que allí n'hi ha un altre local.
Sí, però no tenen guarda al públic i ara tenen a guarda al públic. I jo ho aclarisc, no en privat, sinó en públic, perquè vull que també ho faig en públic. Per què no ha tornat vostè a esta casa? Mire, pues perquè esta conversa la tenim quan tornem, en el mes de setembre que es torna a fer el programa, perquè no s'oblide que en el mes d'agost el programa no se va fer, i mos tornem a retrobar així baix, i jo a vostè el que li dic és que el que vull és... perquè vostè tenia una reunió amb una persona que ha estat en esta casa en un altre partit, és a dir, que no tenim que amagar res, les coses estan ahí i la gent està per dir el que pensa i les coses que no fan bé els polítics quan una persona entra en política, perquè recorden que vostè està en el Partit Popular, del Partit Popular se'n va a Vox, de Vox se'n passa a lo nostre, i al final diu, no, vaig a fer un partit a la medida.
No, lo nostre no se pot ni considerar, perquè van ser de 7 dies perquè me van enganyar.
Però
ja està,
se va fer vostè un partit, sí, un partit a medida.
Sí, jo perquè vaig dir, esta és l'únic que n'hi ha que fer. Vale. I si d'ací en 4 o 8 anys no aconseguim res, s'ha acabat la política.
Vale. Vostè s'ha fet un partit
a la nostra manera.
Vostè s'ha fet un partit a medida que és Pro Nostrum. I sí, jo a vostè el que li demane públicament és, igual que tots els demés partits polítics mos envien notes de premsa i nosaltres en les 2 hores que tenim el que fem és valorar el que li interessa a l'oient i anar publicant-lo, val? El que li demanem és això, que tinga el mateix fil que té qualsevol, perquè jo li he dit a vostè que a vostè li falta programa polític.
Si vostè cada vegada
que ve així a esta casa és per parlar de
altres,
això no és un programa polític.
Això no puc permetir-ho perquè no. Mire, lo que són els temes de programa, lo que ves en el tema del programa, jo no puc fer res, ni puc prometre res que no siga real d'ací al maig de l'any que ve, perquè moltes coses canvien i els temes locals canvien molt sobre la marxa.
Però
propostes han fet moltes. Després jo sé que molta gent com vostè i inclús altres estan pendents de lo que s'està fent en este partit, o lo que la cobertura que donen altres mitjans de comunicació. Propostes s'han fet moltes. S'han fet com, per exemple, que l'espai jove, que allí hi ha un funcionari fent el mama, pues que se faci un centre de salut, ja que la biblioteca van obrir-la com un altre per pal·liar i contrarrestar el que n'hi ha, el que va tancar el senyor Benlloc en Torremosa, el que és la part d'urgències, que se va quedar al centre d'especialització, pues nosaltres han fet una proposta.
Vostè vol que quedem en un pacte d'honor i parells?
No ho sé jo, No ho sé jo. Estic molt dolgut.
Sí, no, mire, vostè pensava que jo ahir m'havia enfadat i jo no estava enfadada, de veritat, però fem un pacte d'honor, li pareix? Vostè sap que tinc paraula.
M'ho pensaré.
Bueno, jo t'he de dir públicament, vostè sap que jo tinc molta paraula. Bueno, tinc la paraula que tinc que tindre, val? Si vostè té el conducte oficial que gasta esta casa, com sempre, d'enviar notes de premsa i entren dins del guió, que vostè sap que tinc un guió així davant, que la redactora, deixem acabar, no me faig igual que fan els polítics que no em deixen parlar. Jo li promec que vostè entrarà en aquesta roda que jo li vaig demanar a vostè en el mes de setembre, perquè això és verídic, i si no, podríem cridar a la persona que estava davant quan jo vaig li dic presentem, enviem, jo necessito un programa polític per a parlar de lo que vostè voldria canviar.
Bueno, anem a veure. Vostè, o sea, el problema és ese, vostè sí. Tindrà notes de premsa totes les dies, si vol, bueno. O a la setmana, com ho vulga.
Mire, jo lo que vostè vull que me diga és Pronostrum, això ho veu que té deficiències i ho faria d'esta manera. I això és el conducte en què els oients...
Si jo li n'enviava, i ara li vaig a dir un altre més.
És que sap el que passa?
No.
No n'hem rebut mai cap.
A vostè...
Jo el que ho recibia en el meu telèfon.
Sí.
Però com la redacció... Directa. Clar, però la redacció, vostè té que entendre que gràcies a Déu, cada volta tinc més oients i el que vostè diu la ràdio local s'ha convertit en una ràdio provincial.
Sí, sí, sí.
Per lo tant, si seguís els conductes oficials, vostè serà una persona més que entrarà dins d'esta casa.
Anem a volar.
És un pacte d'honor, li pareix?
Sí, és un pacte d'honor, però vaig a dir-li, és que jo estic dolgut soles per el tema de que li vaig dir que Fernando Martínez Dalmau vinguera, que és un home de molt de pes, uh-huh. En certes, lo que vesen en certes televisions, com
sí.
Telemadrid,
sí, sí.
Distrito TV, periòdics com Libertad Digital o Gay Diario... Y no va a poner que vinguera.
No.
Entonces, claro,
no le vais a decir que no.
Te que entender. No, pero no me va a tocar. Entonces, te que entender que pasa... después de semanas, yo o cualsevol pense que n'hi han presions de vinguen d'on vinguen, de un bando o d'un altre. Te que entendre-ho. Sí, sí, na.
Vale,
sí,
pero...
sí, es que eso es una casa de locos. Lo de la comunicación en los medios de comunicación en Villarreal es una casa de locos.
Sí,
y
pero,
no lo digo per vostè.
Pero vostè,
no es, vostè, es, pero
es
decir, una casa de
yo
locos.
Lo que voy que diga es realmente lo que pensa vostè de esta casa. Y ahora sí que le dice lo último.
Yo realmente pensé que vostè ha tingut un par de nasos de portamos así, pero el simple fet de que un señor, después de 11 años, fa un par de meses que es el único momento que has comenzado a ver que. Ell veu que perilla la possibilitat de seguir sent alcalde. A més de que crec, i estic convençut, que ell no volia ser alcalde, volia anar a les Corts Valencianes, perquè sap que té que anar en desgaste i té que anar en compromís. Com això, com a mínim. El que passa és que té que entendre que jo estic molt dogut. És normal. Tinc que entendre que altres mitjans de comunicació, que algú és veí meu, i que me diga que mos tanquen portes quan el molt guapo de cara... No m'has fet ni una entrevista.
M'estan fent indicacions que pues és no, que mos quedem
sí,
sense pues temps.
No res. Volia enviar un saludo al consejal d'Agricultura, a Chalmeta, que Víctor Viciedo uh-huh. Os va a comentar que l'havia vist en el cotxe del SME, o sea, els cotxes de
sí.
Del Servici Municipal d'Esportiu.
D'Esport, sí.
O sea, què fa un consejal d'Agricultura portant aquest cotxe? No res, moltes gràcies.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
En Grúas Tomás estem especialitzats en treballs de xicoteta i gran envergadura. Servei de grua 24 hores, transports especials i plataformes aèries. Amb les úniques grues de celosia de la Comunitat Valenciana. I amb un repte apassionant, donant-lo tot amb el Villarreal Club de Futbol en les obres al nou estadi de la Ceràmica. Fes-ne cas. Confia en Grúas Tomás.
Sábado 24 de septiembre, desde las 4 de la tarde, sesión continua tarde y noche, 30 aniversario Bikini Club. En el escenario, la actuación del artista internacional Robin, con sus grandes éxitos Flames of Love. Like a Flame. Rain of the Night. Juliet. 30 aniversario Bikini Club, 24 de septiembre, desde las 4 de la tarde, Sala Varadero, Grau de Castellón. Entradas anticipadas en la web rememberos.es. 15 horas de festival.
Ahora, Nissan en Castellón es Nissan Almenar. Sin dudar, Nissan Almenar.
Ens acompanya Félix Aparici, ell és president de l'Associació Micològica de Castelló, una entitat que va néixer en 2009. Té com a objectius la passió, no?, i el respecte per la micologia. El volés, en primer lloc, pel que veig a la vostra web, la vostra associació té uns 200 components.
Sí, aproximadament sobre uns 200 socis.
Va néixer en 2009, com hem dit, i el nexe d'unió, no?, que teniu és la passió, no?, pels volés, pel món micològic. Què vos va fer pensar en crear una associació?
Sí, a veure, els orígens, o sigui, hi havia un grup de gent en un foro d'internet que era prou popular en aquesta època, el tema de foros, d'un moment a un altre s'adonen d'una sèrie de persones que totes eren del mateix lloc, totes eren d'ací de Castelló, compartien esta passió, es comença a quedar per fer alguna activitat junts i tal, i entonces, en un moment determinat se decidís tirar avant el pas de crear un organisme d'una manera més oficial i tal. Jo vaig arribar al poquet de crear-se, o sigui, pràcticament ja s'estaven firmant els estatuts i la creació, i vaig estar aterrissar jo, o sigui, no soc soci fundador, però vamos, por poquito, com hay que dir.
Quasi, molt bé.
Sí.
Val.
I a raïl d'ahir s'ha anat creixent d'aquest grup original de 25-30 persones, pues després un poquets més, i conforme se van anar popularitzant i vam anar divulgant, i la gent també, a nivell general, l'afició d'anar al bosc a caminar i la curiositat i voler descobrir més, pues n'hi ha qui li pegue per la geologia o per les plantes o per els animals, i pues n'hi ha gent que té curiositat per els fongs.
Molt bé, a part dels fongs també en la vostra societat doneu cabuda, no?, a altres passions, no?, com és la natura i les diverses coses que n'hi ha. Vosaltres, com a activitat, la que més destaca, no?, podríem dir, i més ressoté, no?, és el concurs de fotografia. Sí que sé que en 2020 se va celebrar, però aquest any ha tornat com a activitat?
A veure, se fa un concurs de fotografia per il·lustrar el que és la portada de la revista que editem cada any i del cartell anunciador de les nostres jornades.
Bueno.
Crec que l'acte central anual sempre són les jornades que organitzem des de l'associació, que els últims anys venien fent en l'edifici Morú d'ahir del Grau, i estem per qüestions tècniques de l'edifici que està entrant en unes reformes que feien falta fer i tal, doncs ens traslladem al Pinar del Grau, i serà el cap de setmana del 15 i 16 d'octubre.
Molt bé, falta ben poquet.
Sí, tres setmanes, sí, estem ja a tope, acabant d'organitzar coses i les ponències i tot, perquè n'hi ha moltes coses que organitzar perquè tot sigui fenomenal, cosa plícit.
I en aquestes ponències, què és el que es parla, què és el que s'aborda?
Sí, a veure, hem tingut de tot, hem portat en determinats moments des d'experts sobre grups determinats de bolets, persones molt relacionades en l'àmbit de la seguretat alimentària, per parlar-nos de quin tipus de controls se fan en les grans envasadores i tal. Gent que ens ha parlat d'una manera més genèrica sobre característiques dels voleis d'una zona determinada, o sigui, ha hagut un poc de tot. Intentem anar variant, però sí que és cert que n'hi ha anys, doncs, que el millor porta exponents en un enfoque a un millor més tècnic i més científic, i n'hi ha anys que són més generalistes i més divulgatius, com en un moment s'han portat a Enric Gràcia, famós en Xamé, que era un dels components principals de Casals de Bolets en TV3, o sigui, un poquet de tot. intentem diversificar cada any i buscar una persona que pugui aportar-nos algo al conjunt dels socis i de qui vulgui acudir a l'event, i anarem evolucionant.
Esperem, no?, que isca l'acte bé i que tinga molta participació. Normalment amb les pluges, no?, amb l'arribada de la tardor, proliferen els bolets, no? És l'època un poc daurada d'aquesta afició. I les ganes d'anar, no?, a agafar bolets, a replicar-los a la muntanya, fan que molta gent, en moltes persones, en algunes ocasions, pequen, no?, i s'endinsen en la muntanya sense respectar, no?, unes recomanacions, no?, uns consells. Quins són els consells que vosaltres doneu a la gent, per exemple, que avui ha plogut i diuen, va, aquest cap de setmana anem a replegar bolets al camp?
Sí, a veure, el principal de tots els requisits, així, té que ser, o sigui, que els bolets que anem a replegar, tenim que, i més si és en la intenció de consumir-los, esto tenim que conèixer al 150%, o sigui, tenim que estar segurs que el bolet que estem agarrant, de quin és i que és comestible. ¿Vale? Ahí nosotros la labor que realicen de formació de la gent, d'activitats en diferents pobles que es busquen pa fer visites guiades o per muntar exposicions o inclús d'altres exposicions en les que intenten col·laborar. Com este cap de setmana pròxim, per exemple, pues fan la fira de la que és la natura en Etxaneta, i hi ha una exposició micològica organitzada per una de les nostres socis honorífiques, com és Maria Antonia Agut. Bueno, este any a lo millor no està en el moment ideal de quantitats i varietats de bolets, però bueno, pues segurament serà una exposició molt bonica com és tots els anys i molt didàctica.
Clar.
Entonces, diguem, partint d'aquest fet de que tenim que conèixer el bolet que anem a agarrar, a partir d'ahir després n'hi ha una sèrie de recomanacions i després una sèrie, diguem, de normatives que tenim que conèixer a aquest respecte en quant a lo que afecta a les finques, si són privades, evidentment, si no comptem amb el permís del propietari no es pot entrar a la finca a recollir bolets, després la circulació de vehicles o estacionament de vehicles per pistes forestals està acollida a una normativa de la Generalitat i l'any passat ja va generar nombroses sancions administratives al respecte per desconeixement de la gent i tal. Entonces, sempre tenim que circular amb molt de respecte i respectar les indicacions que ens trobem en la muntanya per la entitat pública que gestiona, pues, com pot ser el Parc de Penyagolosa o la Serra Espadà. Aquest respecte. Nosaltres, per exemple, per les nostres activitats, pues, hem traslladat la sol·licitud de que se va anar uns dies a replegar bolets a muntatge d'exposició i tal a les entitats corresponents pa tindre comptar amb tots els permisos i les garanties necessàries de que no tindrem cap problema a aquest respecte. I després, més allà d'això, pues, bueno, pues, lo típic, pues, intentar saber on anem, no endinsar-nos a la muntanya sense més ni menys, a poder sempre anar en grup, no anar a soles, portar l'equipament necessari, ja sigui calçat o navalla o cistella o una malla que permetis que l'aïllament dels bolets, perquè els bolets en nínxols hermètics no n'hi ha que portar-los perquè accelerem el seu procés de descomposició, i encara hi ha bolets perfectament comestibles, doncs podem encontrar-nos en que ens generen algun problema si no ha sigut almacenat i transportat de manera adequada com qualsevol producte alimentici. Bueno, i després sempre pues, molt de civisme, o sigui, no deixar deixalles ni alçar bolets o plantes impacte quan s'endinsem en la muntanya a fer qualsevol activitat, més allà de agarrar bolets o el que sigui, hauria de ser nul. O sigui, no se hauria de notar que nosaltres hem passat per ahí.
Vale, aleshores recapitulem.
És l'ideal de comportament.
En primer lloc, respectar, no?, un poc les indicacions, no?, de no endinsar-nos, no?, en propietats que puguen ser privades o en llocs que puguen ser perillosos, no?, i això seria una d'elles. Anar amb la indumentària, no?, adequada, i anar en grup seria una de les altres, no?, i sobretot també el tema de saber quins són els bolets que es poden consumir i que són aptes, no?, i per això està aquesta funció també pedagògica que feu en les exposicions en les que mostreu, no?, i aquests bolets que es poden menjar, que es poden cuinar, etcètera.
Correcte. Sí, a veure, no és la principal funció nostra, diguem, identificar els comestibles, però que sí que és cert que com n'hi ha de interès al respecte, doncs quan nosaltres vam fer l'exposició,
ho indiqueu,
una de les
no?
indicacions que n'hi ha en la identificació dels bolets és la comestibilitat.
Molt bé. I la temporada has comentat abans que no serà de les millors, no? No trobarem tant de bolet de moment?
Bueno, de moment estem començant en les pluges i està per veure com se plantejarà la cosa. O sea, esperem que continuï durant uns quants dies plovent en major o menor medida i que les temperatures se vagin suavitzant un poquet perquè vagin proliferant. Però bueno, realment nosaltres en la nostra província tenim la grandíssima sort de comptar en boscos i en puestos on poder buscar bolets des dels 1.800 metres del cim del Penyagolosa hasta el zero de les serres litorals d'Irta o de que n'hi ha per Orpesa i o el desert de les Palmes, o sigui que està a molt poqueta altura, entonces diguem, això ens permetís tindre temporades molt llargues, evidentment sempre i quan les condicions climatològiques acompanyen, pluja, temperatures i sobretot que no faci vent. Així el que fa fastidia molt sol ser el vent.
El vent.
Resseca molt el terreny.
Molt bé. Pues no ho sabia, la veritat. Sí que coneixia el tema de que estiguen, quan les arrepleguem, per exemple, que estiguen, no estiguen tancades, no? Que estiguen com les veiem en les pel·lícules, no? I en les sèries, no? En una cistella millor, en un material sí. més natural, però lo del vent no ho sabia. I com has dit també, t'anava a preguntar persones, no? Que podíeu donar, no? Idees per anar a replegar bolets, però ja has comentat uns quants ara. Així que...
Sí, a veure, tradicionalment en la província de Castelló, des de lo que és la zona més nord de Castelló, pues, tota la part d'Esports, Morella, que n'hi ha zones on tradicionalment se va a buscar bolets, més cap al centre de la província, pues, tindríem tot el massís de Penyagolosa, i després pues, tota la zona de la Serra Espadà, després més cap a baix encara pues, tindries la pària que linda en València i tal, lo que és Serra Calderona i tal, la zona de que tenim ahí, després pues, cotes més baixes, pues, lo que parlàvem, des de les Palmes, però bueno, sempre sobretot respectant les condicions de cada part natural i les indicacions dels agents forestals.
Molt bé. Doncs convidem, no, a les persones, no, als oients que ens estan escoltant i tenen un poc de gusanillo, no, de passió per aquest món, que si volen sumar-se, no, a l'associació, seran benvinguts. Teniu algun canal per al nou soci, si gent interessada, per a que pugui contactar amb
sí,
vosaltres?
Des de la nostra pàgina web, des de la web asmicas.org, pues n'hi ha un apartat per a la gent que està interessada en ser sòcia, pues descarregar-se un formulari, rellenar-lo i remitir-lo i nosaltres ja formalitzaríem i entraríem en contacte. En ell, si volem fer-lo d'una manera més directa, pues en la nostra exposició, que serà els dies 15 i 16 d'octubre, al Pinar del Grau de Castelló, en l'Aula Natura, pues ahí també ens podrem conèixer i parlar i resoldre qualsevol dubte que tinguem.
Molt bé, prenem nota. 15 i 16 d'octubre al Grau, al Pinar, a l'Espai Aula Natura. Moltíssimes
sí,
gràcies, Félix, pel teu temps i esperem que vagi bé tant les jornades que has comentat com la resta d'activitats que feu durant la temporada.
Sí, participem en més activitats. Este cap de setmana, per exemple, estem en Val de Linares, el que ve en Mosquerola, s'està també preparant alguna cosa en Vistabella del Maestrat, o sigui... No
pareu.
No parem.
Molt bé. I és l'actitud. Moltes gràcies. Bon dia.
Sí, moltes gràcies.
Sabrera Agroquímics, 40 años dedicada a la distribución y venta de productos fitosanitarios. Servicio a fincas y tratamiento con turbo. Sabrera Agroquímics, una empresa que trata y cuida sus campos. Distribuidor oficial de Bayer Crop Science y Sipcam Iberia. Sabrera Agroquímics, 4 décadas a su servicio, los encontrará en la calle Borriol 82 de Villarreal.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas?
Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans, en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Necessites ajuda a l'hora de demanar el kit digital per a la teua empresa? Posa't en contacte amb Efecte Villarreal. T'ajudem amb els tràmits de forma totalment gratuïta. Pots obtindre un bo digital de 2.000, 6.000 o 12.000 euros que et permetrà accedir a les 10 solucions de digitalització disponibles en el mercat. Per a més informació i sol·licitar el kit digital, entra en efectevr.com.
Great Little People llega a Villarreal, de la mano de Adlingua Idiomas, la metodología innovadora de inglés especializada en niños desde un año, donde aprenden jugando en la etapa más importante y continúan desde casa con los proyectos digitales y app educativa. Grupos reducidos y organizados por edades, con profesorado formado en educación infantil y certificado en la metodología. No te quedes sin plaza y reserva ya una clase gratis en septiembre, llamando a Adlingua 601-382-251. En la calle Sicilia 7, Villarreal. Ven a conocernos a Lingua Idiomas con la metodología Great Little People.
¿Que no sabes dónde ver todos los partidos del Villarreal Club de Fútbol? Pues donde siempre hemos visto todos los partidos, en el restaurante Bar Madrigal. No te olvides de reservar tu mesa al teléfono 628-089065. Para almuerzos, comidas y cenas, disfruta de nuestra terraza. Restaurante Bar Madrigal, delante del Estadio de la Cerámica. Siempre junto al Villarreal Club de Fútbol.
Uau, quina música, no? Això ens ha posat tot una poca així expectants, i sobretot un divendres. Santi Cortells, molt bon dia.
Molt bon dia.
Esta música té que veure en...
Espies.
Uau.
És que jo és una... La literatura d'espies és un tipus de literatura molt, molt consumida, igual que les sèries que estan ara de moda, les pel·lícules i tot això. Jo voldria començar una miqueta per una advertència als oients, no? Jo crec que hem de saber que la majoria de nosaltres estem sent espiats constantment. És una necessitat dels estats, no? Espiar què fa i què deixa de fer la gent. Perquè el gran germà, ara que està també de moda aquestes, diguem, aquestes sèries sobre els, la gent que viu ahir, que els espien constantment, doncs es vigila sempre. Hi ha un fet que no sé si coneixereu, que s'anomena la conferència de Potsdam. La conferència de Potsdam, diguem-ne que dona el tret d'eixida al que tots coneixereu com la Guerra Freda. Per què s'anomena Guerra Freda? Doncs perquè no és una guerra, diguem-ne, ordinària, en armes normals, sinó que és una guerra on prenen gran protagonisme els espies. I on pren gran protagonisme també una cosa que s'anomena ideologia. La ideologia en els espies serà fonamental. Dos blocs, el comunista i el capitalista. En la conferència de Potsdam, com bé sabeu, que se celebra l'any 45, a Potsdam, que està a prop de Berlín, ahí estan presents Regne Unit, Unió Soviètica i Estats Units, els vencedors, no?, de la Segona Guerra Mundial, per a decidir doncs què fan a partir d'ara en el món. Ahí estan Clement Attlee, que va succeir a Churchill, Stalin i Truman. Són els que se reunissen i després de que Alemanya s'haguera rendit incondicionalment el 8 de maig, i posen el que s'anomena un ordre de postguerra. Però a partir d'ahí ja es va desenvolupant tot. Una de les coses que diuen que ja van fer probablement els espies és que Churchill fora substituir per Clement Attlee, no? Esa victòria dels laboristes en plena conferència de Potsdam. Per cert, ara que encara tenim esa memòria de la reina Isabel II,
sí,
quan es fa esta conferència de Potsdam, estem a només 7 anys de que ella començara a regnar. Ella regna a partir de l'any 52 i la conferència de Potsdam comença a l'any 45. És a dir, esta dona ja quasi que diríem que estava ahí. Els acords de la conferència ja sabeu que són doncs bàsicament devolució dels territoris annexionats, la desnazificació, cosa que ara en Putin està tenint molta importància, la desmilitarització, se dividís Alemanya i Àustria, ja sabeu, entre les grans forces com era la Unió Soviètica, el Regne Unit i els Estats Units. Una cosa molt important també, persecució dels criminals de guerra nazis, bueno, i també la qüestió de les fronteres de Polònia. Polònia ja sabeu que la van fer desaparèixer i que posteriorment doncs este país doncs vol recuperar, diguem-ne, la seva existència, les seues fronteres. I què provoca això? Doncs provoca, entre altres coses, que alguns espies isqueren de Polònia, perquè per damunt de tot està posar el teu país. I de vegades està el país i de vegades està la ideologia, no? Reassentament dels alemanys que quedaven a Polònia, Hongria, Txecoslovàquia, recentment és un eufemisme, realment podríem dir-li també deportació, no? És on comença este món bipolar, no?, que tenia moltíssims interessos, entre els quals estava també el petroli, també el control de les fronteres i sobretot, que és el que vull, del que parlarem avui, del control de la informació, perquè el que hi ha des d'aleshores, pràcticament fins a l'actualitat, és una guerra per el control de la informació. I ahí entrem en un món dels soviètics, els soviètics i els espies, en un personatge que s'anomenava Dzerzhinsky. Dzerzhinsky crea una cosa que s'anomena la Txeca, que molts haureu sentit parlar, i és la primera policia que es munta. Crea el que s'anomena la Comissió Extraordinària de totes les Rússies per a combatre la contrarrevolució i el sabotatge. És la primera policia que es munta ja en temps de Lenin, quan està començant la revolució. Lenin, Stalin, bueno, Lenin, que viu a cavall entre el segle XIX i el XX, i Stalin, que està ahí al front de la URSS entre el 22 i el 53, era, per cert, un seminarista. No sé si això alguns ho sabran. Sa mare volia que fora monjo. Jo no sé quin tipus de mare o com qualificar-la, però es veu que Stalin li posa a sa mare Rússia als seus peus. Així tens Rússia, jo sóc el màxim dirigent, sóc com si diguem el nou tsar,
sí.
I ella li contesta: jo volia que fores monjo. Quina classe de mentalitat tenia esta dona, que li posa totes les Rússies als seus peus, i ella diu que ella volia que fora monjo. Bueno, l'orquestra roja...
I sobretot el poc enteniment, el poc que se coneixia, no?, entre mare i fill.
es coneixerien, però devia ser una dona molt cabuda, perquè dir, havia aconseguit el màxim poder al que pot aspirar un home en un país com el seu, no? Bé, el NKVD, que és el comissarià del poble d'afers interiors, i la besneta seria la KGB, el Comitè de Seguretat de l'Estat de Rússia, no? Tenia la seu un lloc que s'anomenava Lubyanka. Lubyanka és un edifici que van fer els sars d'un estil neobarroc i allí tenia una companyia d'assegurances la seu, però després, quan va arribar la Revolució d'Octubre, doncs ahir es crea el quartel general de la policia secreta, el que s'anomenava en aquell moment la Txeca. Es fa la gran purga de tota la gent que no vol, diguem-ne, que no està d'acord en les idees de socialistes, i allò va creixent perquè allí van empresonant a gent, allí van condemnant a gent, allí van portant a més dirigents de la URSS, i al final allí ja pràcticament ni caben, han de fer una ampliació. Aquest edifici, doncs, durant tota la Guerra Freda serà fonamental, perquè serà un dels objectius dels espies, impressionant, no? La policia secreta, la Brent Iberia, Yuri Andropov, i tenien una estàtua allí davant de Félix Dzerzhinsky, que és el personatge que hem anomenat al principi, que quan es va fer el cop d'estat contra Gorbachev, que va morir aquest estiu, doncs allí les multituds van retirar doncs l'estàtua de Dzerzhinsky, un dels primers personatges de l'espionatge. Allí va estar empresonat un altre personatge importantíssim, que era el patriarca Tixón. El patriarca Tixón és com el papa de Roma, però en l'església ortodoxa russa. Ja sabeu que durant el temps del que s'anomena el terror roig, doncs l'església ortodoxa, els patriarques van ser perseguits, pràcticament se buscava la desaparició de l'església ortodoxa, cosa curiosa perquè actualment Rússia és més religiosa que mai, és com una contrareacció. Però anem al, diguem-ne, al cor, que és la KGB. La KGB tenia en Alemanya, per exemple, una filial, tenia en tots els països, no? En tots els països soviètics, que s'anomenava la Stasi. I la Stasi era el, en Alemanya es diu Ministerium für Staatssicherheit, és a dir, el Ministeri per a la Seguretat de l'Estat, i d'ahí formaven part del que s'anomenaven els Bopos. Els Bopos eren els policies estos del mur de Berlín, que si t'atrevies a passar-lo, doncs te pegaven un tir sense contemplacions, i l'Stasi, doncs, de totes les filials de la KGB, era de les més, diguem-ne, de les més agressives, de les més, diguem-ne, efectives també, no? Van arribar a crear un ministeri d'espionatge tan gran a l'Alemanya de l'Est que pràcticament tots s'espiaven a tots ahir. El teu veí t'espiava...
Increïble, no?
Era increïble, és a dir, van convertir a un estat en quasi la meitat de la població en espies. I ahir va arribar un personatge que és molt d'actualitat, per això vos porté temes, que és Putin. Putin va arribar a una població que s'anomena Dresden, vaig estar ja fa uns anys. Dresden a la Segona Guerra Mundial pràcticament la van reduir a arena, a sorra. Allò estava tot foradat. I quan va caure el mur de Berlín continuava foradat, perquè durant aquell temps fosc de la Unió Soviètica allí poca cosa se va fer per restaurar la ciutat. Bé, total, que envien allí a Putin, ja ho sabeu, ho haureu sentit, a Dresden de l'any 85 al 90. I a què es dedicava Putin? Doncs ell estava en el servei d'espionatge, justament, un departament que s'anomenava la Direcció S, i es dedicaven a recollir informació sobre intel·ligència il·legal, és a dir, agents que utilitzaven identificacions falses i coses així. Ell buscava gent que poguera enviar als Estats Units d'incògnit per a espiar als Estats Units, i allí centralitzava una miqueta tota aquesta tasca. Bàsicament el que es dedicaven, segons una biògrafa de Putin, que no és la biògrafa oficial, sinó una que probablement es diu més la veritat que les oficials, que es massaguessin, i ell diu que pràcticament el que feia era tot coses inútils, que va arribar Putin a una miqueta a l'estil de Mortadelo i Filemón a comprar a un sergent de l'exèrcit dels Estats Units per 800 marcs un manual que no estava classificat, és a dir, li va vendre un manual que tenia una informació que no valia per a res. I ells feien muntanyes, això és molt soviètic, d'informació que no servien bàsicament per a res.
Segons diu la biògrafa de Fenestrà, no?, per ell.
De Fenestrà per ell, perquè no és una biògrafa que probablement li agrada, no? Igual és una d'estes que apareixen per ahir mortes sense saber per què ni qui, però bé, ja sabeu tot això.
Però vamos, que el reduís pràcticament com un inútil, no?
Sí, com una espècie de Mortadelo i Filemón, com dic. Bé, l'Stasi, quan va caure el mur, és molt curiós perquè l'estat alemany va arribar a fer una llei perquè realment l'Stasi espiava a tot el món, a tot el món, vull dir, a tots els països. I ahir n'hi havia informació molt perillosa per a molts països, aleshores no es va poder desclassificar del tot. Però les organitzacions de drets humans doncs, van aconseguir que molta gent poguera accedir als arxius que tenien sobre ells, però és que tenien arxius sobre qualsevol veí. Ja te dic jo que dels periodistes tenien tots arxius, perquè això no els agradava. Si no eres el periodista oficial de l'Estat, en esta casa hauríeu tingut tots un arxiu en l'Stasi. Vull dir que això, garantit. Els anglesos i l'espionatge. Jo dels anglesos, ahir n'hi ha, diguem-ne, dos departaments, el MI5 i el MI6, que és del Ministeri de l'Interior britànic. Els britànics sempre s'ha dit que com que ells havien sigut una potència colonial, tenien una capacitat innata per a mimetitzar-se. Ja sabeu que el MI6 seria com la CIA americana, l'Agència Central d'Intel·ligència, i el MI5, l'FBI, l'Oficina Federal d'Investigació. Hi ha un personatge que vos convide ja a investigar per a que aneu lletxint i mirant sèries que se diu Sir Richard Francis Burton. És un dels primers espies històrics, este és del segle XIX, que arriba a conèixer 20 llengües. Se'n va als bordells de Turquia, és el primer home blanc en anar a la Meca.
Però això no serà tot un poc de que li posin més valor del que té afegit, perquè clar, 20 llengües...
No, el Sir Richard Francis Burton existia. Era un home que a més va ser molt criticat per els puritans perquè va tindre moltíssimes dones, li donava igual la monogàmia i tenia les dones que volia. És l'home que va traduir el Kama Sutra, és a dir, nosaltres coneixem el Kama Sutra gràcies a ell perquè era un especialista en cultures i llengües orientals.
Podria ser quasi un il·luminat, no? Podríem llevar-lo als altars, no? Perquè una persona en aquestes característiques...
Era un traductor, com Putin també era un traductor. Putin fa poc es va reunir en Merkel, i ell parla perfectament alemany, anglès i rus, perquè és com es va dividir l'Alemanya on el van enviar a treballar. Els espies normalment solien ser traductors, solien ser bons en idiomes. I una cosa, la Mil i una nits també la coneixem gràcies a Richard Burton. Alibaba, Aladino i la làmpara màgica, tot això és gràcies a un espia. John Burton.
Suposo que en els moments en què tenia que estar espiant, que s'avorria, pues ell anava treballant, no?, i anava fent documentació i traduïa totes aquestes coses.
I sobretot aquesta capacitat de mimetitzar-se, importantíssima per als espies, i que feia que els britànics, per exemple, quan treballaven els americans, no es fiaren dels americans, perquè els americans no tenien aquesta capacitat. Un altre personatge, quan parlem d'espies, és John le Carré. És el mestre dels novel·listes d'espionatge. A John le Carré l'heu de conèixer, l'heu de llegir. N'hi ha tres novel·les fonamentals. La primera és El Topo, el Tal, L'Honorable Col·legial i La gent de Smiley. I encara té una altra que la van durar al cinema en Richard Burton, però no este Richard Burton que he dit, sinó un altre, que és el que se va enamorar de l'actriu que representava a Cleòpatra. Es diu L'espia que va sortir del fred. I el topo, sobretot, a més és un concepte Doncs mireu, perquè m'entengueu, el CNI espanyol doncs tenia topos en la ETA, per exemple, no? Sí. Que era una persona que es feia passar per una etarra i uh-huh. així traia informació. L'IRA, lo mateix, també tenia molts topos del Servei d'Intel·ligència britànic. I ell tracta això en una novel·la. És una novel·la que vos recomano de totes totes. Vull parlem de...
És molt interessant, eh?
Graham Greene, també escritor, guionista, ell té el que s'anomena aconseguir l'Ordre del Mèrit del Regne Unit, uh-huh. I també escriu una novel·la que se diu L'Americà Impassible, que ja la paraula ja ho diu, que hi espia i que ningú veu que és espia perquè és impassible. Una pel·lícula molt important que se fa gràcies a ell, que és Funeral en Berlín. Uh-huh. I la música del principi, que era James Bond. James Bond, Agent 007, al servei de Sa Majestat i en llicència per a matar. I el principal intèrpret, qui era? Sean Connery, no? Després van haver altres actors, George Lazenby, Roger Moore, i James Bond novament és de la literatura. Vull estic més de profe de llengua, que és la meva feina, que d'altres coses.
Oh, però és molt apassionant, este tema.
I l'escriptor era el Fleming, Ian Lancaster Fleming, que és el que escriu tota la sèrie de la que es basa la sèrie televisada, la sèrie que veiem per la tele de James Bond, en la literatura que fa Lancaster Fleming. James Bond, si el recordeu, estava sempre perfecte, ben vestit,
sí.
Feia servir tot tipus d'aparells, de jeans que servien per a sentir en un micròfon, i ahí apareix una cosa que, si voleu enriure una miqueta, podeu buscar, que és el Superagent 86, sí. Que era la burla una miqueta de tot este món de l'espionatge, no? Parodiava les novel·les, les pel·lícules d'espies. Ahí apareixen escenes boníssim, com esta escena en el que una cinta s'autodestruís, i en un minut esta cinta s'autodestruirà, i no s'autodestruís, bueno, s'autodestruirà d'ací 30 segons, i així sempre. Després tenia una cosa que també ho trau Francisco Ibáñez en els còmics de Mortadelo i Filemón, que és el zapatòfon,
sí.
Que agarra una sabata, sí. I ahí té per a marcar el telèfon i parla en qui siga.
Sí, i passa desapercebut, no?, el zapatòfono.
Un passacorbata, que era una càmera, i en el passacorbata espiava a tot el món. Bueno, Mortadelo i Filemón, tècnic de la TIA, no de la CIA, tècnics d'investigació aeroterràquia, doncs quasi que s'utilitzen per a de vegades qualificar el CNI espanyol, no? Que dient que s'assembla. Però jo realment, el Superagent 86 i la seua, crec que era parella 99,
sí, sí.
Que treballaven per a control, que era una ironia, una burla a la CIA, i Caos, que era una burla de la KGB, no?, que apareixia també en esta sèrie. Un altre escriptor fonamental, John le Carré, que uh-huh. també heu d'investigar. John le Carré també situa, per exemple, la seu d'espionatge britànic en els edificis de Shaftesbury, en Cambridge Circus, que apareix en moltes d'aquestes novel·les, El cercle de Cambridge. Sí. El cercle de Cambridge, ahí apareix un espia que sí que va existir, que és Kim Philby. I ahí ve la ideologia, perquè Kim Philby era un comunista i ell en cap moment deixa que els americans puguen entrar o puguen participar en el coneixement dels espies britànics, però no per recel, sinó perquè ell era comunista i no volia que els americans, que eren capitalistes, doncs conegueren certes coses. I Kim Philby ha dit per pates, no? Crec que fins i tot està soterrat en honors allí a Moscou. Hi ha una pregunta que ens faríem molts, que és: qui seria el millor espia? Doncs el millor espia és el que no han descobert. Kim Philby, per exemple, no. Perquè en este grup, que era el Cercle de Cambridge, diuen que n'hi havia 5 espies, 4 els van descobrir, va ser un gran escàndol, però n'hi ha un quin que és una miqueta com el tresor dels càtars o l'imam d'Otxé dels xiites, uh-huh. que mai l'han trobat, però que tots sabem que està ahí. Hi ha moltíssims més. Dmitri Polyakov, que era un espia durant la Guerra Freda, que era polonès, però això tenia aquest odi cap als que havien fet desaparèixer la seva nació. Gràcies a ells es coneix que Japó no tenia intenció d'atacar i aleshores la Unió Soviètica pot centrar les forces en Europa i guanyar la guerra, la Segona Guerra Mundial. Klaus Puch, Theodor Hall, el matrimoni Rosenberg, clar, es veu que Klaus Puch i Theodor Hall li passen als soviètics la informació per a poder construir la bomba nuclear. A més, ells ho confessen, ells ho diuen. Però el matrimoni Rosenberg, que va acabar la cadira elèctrica, ells no mai confessen que hagin passat la informació. Però com en els Estats Units també hi havia persecució ideològica al comunisme, com en la URSS n'hi havia als procapitalistes, doncs este matrimoni, que va quedar una miqueta en entredit, si eren o no, fins i tot el papa Pius XII, que té una vinguda així a Vila-real, va demanar clemència per este matrimoni, però va quedar fosc, els van agarrar davant dels seus xiquets, que eren menuts, i a la cadira elèctrica que se'n va anar.
Ens quedem sense temps. Hi ha alguna cosa rapidet que vulguem acabar?
Sí, doncs simplement això, que els espies normalment es basen tot el seu treball en l'exageració, moltes vegades en la difamació i sovint també en la mentida, perquè si la informació no es basa en això, doncs probablement no té cap valor. Els espies també guanyen diners, s'han de guanyar la vida, així que vigilem.
Pues ens ha encantat sobretot el final, no? Que se basen en l'exageració. Moltes gràcies per haver vingut, Santi Cordell, esperem el divendres que ve, ja estem frotant-nos les mans per a veure què ens porta de nou.
Gràcies a vosaltres.
Dos notícies rapidetes. Sánchez i Puig conversen sobre temes prioritaris en l'Agència Valenciana en el Palau de les Corts. S'han reunit avui. I també el Centre de Coordinació d'Emergències ha difús un butlletí d'informació meteorològica en la qual informa dels riscs de nivell groc per a pluges i tempestes que durant els pròxims dies afectaran la comunitat valenciana. I ojo, el que se celebra avui, recordem, el 23 de setembre se celebra ese Dia Internacional contra la prostitució de xiquetes i xiquets i la trata de blanques, la policia detén a 9 persones després de desarticular un local clandestí de prostitució en Castelló. Les 2 del migdia. No se'n vagin, perquè qui entra? Pues no m'ho company, Javi Mata.